Jo ara hauria de partir perquè jo som de poble i menys que provincià i d'una illa. Espero que el senyor Xavier Pla no s'empenedeixi d'haver-me emplaçat aquí a xerrar perquè jo seré impertinent. M'han demanat mentre dinava de què xerraria, no ho sé, he fet una soflama i espero que no s'acorrin ni sentint vergonya de perdre el temps, escolta'm-me, i sobretot després de tan fantàstiques intervencions reflexives. Jo aquest dia he escrit un parell de papers que aniré intentant resumir, però no són molt pesats. Primer de tot ja diré que el Joan Estelrich deu ser un dels primers professionals de la cultura que va viure tota sa vida de la seva feina intel·lectual i com a escriptor, i com a gestor, i com a tantíssimes coses que s'han dit. I això és indubtable, s'hauria de repassar a la cultura catalana i a Espanya també. No tan sols era un periodista ni un editor, que li hagués bastant, ni un diplomàtic, ni un agent cultural, ni un organitzador. En el mateix temps que era un personatge internacionalitzat, al post que provincià ho deu ser per seu origen, Menorca, Mallorca, Felanitx, aquestes coses. Cursi no el vaig conèixer, no hi ha imatges en moviment seu, si tenim la seva escriptura, no ho sembla pas Cursi. I fracassat, possiblement. Vaig titular, abans d'escriure-ho, la participació en aquesta sessió a la Universitat de Girona, Joan Estelrich, tanmateix. Tanmateix perquè sempre és de cos present, però no a un túmul ni alçat en bronzo, sinó estès a la pedra de les autòpsies. Fins i tot en la millor de les intencions, i continua estant avui mateix. Més que el seu bagatge intel·lectual i la seva obra, molt editada, molt distribuïda encara ara, se parla de la seva trajectòria personal. Vaig a ser algú que sembla un dels cadàvers predilectes de la cultura catalana. I és un mort antic, important, però no està enterrat. I no és una mòmia que la curiosa, a la que se la miri amb esment. És una despulla a la que alguns amb bona intenció aproximen, descriveixen i molt d'altres punyen gairebé com un recurs d'estil, com un vici. Joan Estelrich, per si de cas s'obri sempre un dubte. I potser fuig una cosa de vis o de fer llenya, com si fos un davanter hàbil que sempre sol fer gols i que l'han d'assustar. Aquest home, tant d'anys som més el càstig i les tenebres, du assimilada amb ell la polèmica i la provocació des de la seva joventut. Sempre al vora de vius de tot, hiperactiu, dominador, home que va ser tant de llots i feu tantes coses, tentava i corria el risc de fer hòsties i fer-se hòsties i els sambeges. Sovint en el joc de les contradiccions. El dietaris et jutja per ell mateix i ho raona, ho pensa i somia, parla dels seus somnis, com un exercici necessari de maduresa, és a dir, de que cada dia havia de tornar enrere i fer-se un rebobinat general o una neteja del disc dur. Ja en vida li van obrir una causa general de sospitós, que afecta els seus claus a les seves decisions personals. Ell se va equivocar, ell no és salvable en l'entès del criteri democràtic des de l'any 36 ençà. Però qui som nosaltres per jutjar una persona si no coneixem les circumstàncies? Crec que Scott Fitzgerald, en el gran Gatsby, ho diuen això, no jutgem si no coneixem les circumstàncies en les quals les persones viuen. Jo ho he intentat fer aquest exercici, que hagués fet jo el 36 si visqués a Barcelona i la meva família estàs al Passeig de Gràcia i fossin a punt de matar. Ells no ho diu mai d'aquesta manera tan crua. Jo no som ell, però crec que sense ser en l'instant, en el moment, en el seu cap, en les seves circumstàncies, la resposta de justificar i col·laborar amb el règim de la dictadura és un error injustificable. Dit això, diré que era un tipus, dit això perquè no us creieu que jo venc aquí a fer una defensa i apologia impecable, indubtable del personatge, és a dir, que el pos damunt una peana li don brillo en el metall de la seva escultura. No. Era un tipus fet pel poder real. la terra, el poder real de la terra, del doblès i de la política, del poder polític. Devenint amb el d'Esquella, terratinent nobles de Menorca, posteriorment amb en Joan Marc, en un episodi curt, a Mallorca, en Berga, amb en Cambó a Catalunya, encara que uns articles de jove, el Solla es definia anticaciquil. Clar, pregonar un sistema electoral contra la manipulació dels nuclis populars. Per damunt de tot és aquell qui trobo que ha dit sobre el cop de Franco. Va triar ell. Sempre deia que no s'arrepentia de res i apel·lava a la no memòria per fer política. Estelric també és un home amb una biografia coral. És a dir, tot ho va fer públicament. I han escrit la seva biografia tots. Tots, d'una manera tan insòlita, que han dit una cosa en la necrologia, l'apologia mortuària, i després ho han dit en privat tot el contrari, com en aquest de la frase que ens ha desvelat el professor Amat sobre el pla i el Luján. Jo he parlat amb el Luján i m'ha explicat l'Estelric, no va dir res de què fos ni provincià ni complexat ni aquestes coses. Amb el pla no he parlat. Però he llegit la seva apologia fantàstica de, i en distància del seu homonot de la dispersió del Joan Estelric a la dispersió. Diria també que és del currículum més complex del panorama immediat. Tot ell era una exageració i un fet d'hiperactivitat, la dispersió de pla. Molta fua. Fua és velocitat. Una empenta ràpida. No sé si ho deies en aquest radar, fua. Però fua, no vagis amb tanta fua, una expressió que a Mallorca surt. Doncs jo me l'he imaginat sempre amb molta fua, amb moltes ganes de córrer i arribar. Però en prou coherent, perquè en els seus papers dominava les coses que feia, pensava i els anotava i els preveia. Evidentment que en Bastades va deixar moltes obres, inèdites o perdudes, s'ha reiterat avui en dia, fins i tot 40 volums d'unes memòries diverses vegades anotades i indexades. Tot semblava travar, raonat, fruit d'una permanent introspecció en el menú de l'agenda i en els dietaris públics i més íntims, tan vers, tan rars aquí mateix. També en això és excepcional o singular. La seva actuació política, acció cultural, els llibres, fundacions, revistes per la seva obra i mil iniciatives compartides demostren que no va ser ell un d'aquells grans homes als qui mai no els hi passà res de nou. És a dir, grans intel·lectuals amb una biografia buida. En aquest àmbit lingüístic nostrat, que tant s'ausculta i mira l'espill, de manera monotemàtica, local, familiar, clànica també, amistosa, som, són, destres en enterrar molt bé els personatges. Des i ara, quasi sempre, els morts se'ls fa gegants, amb obituaris encomiàstics sense cap mena de dubte. Si cal, l'ogi fa ometre informació determinant a les necrològiques o les notícies mortuòries, sense cap ombra o episodi cert inconvenients a l'instant luctuós que toca ser sempre fulgurant. Hi ha qui es mor i es descobert que existia. I en queda ara la làpida permanent en el nígol d'internet. I és com una fitxa indeleble. Així el pla i l'exaltació fan encara més grans el gruix del nom de la víctima honorada. Víctima mortuària, no? No víctima d'una persecució. Sense esbrinar qui és certament o quins foren els seus fets i mèrits que el fan tan notable. O notícia. Aquestes deixes, molt de cops, a la distància, no són res nat del món a la història. Fan el pes real d'un paper de fumar. Repassar amb la necrològica avui mateix, dos diaris que he agafat, vés a saber d'aquí un mes qui se'n recordarà de les persones que li dediquen mitja pàgina a cada banda. La mort, de cop, certament engrandeix un autor. Però de vegades, també, els fruits arriben amb una injusta tardança. Morir, per als escriptors catalans, sol ser traspassar les portes de la fòstia. Anar a l'oblit social, sense obres de catàleg als editors, ni obres als prestatges de les llibreries. El nom no és en el panell de divulgació o anàlisi científica a les universitats, passem aquí a l'excepció, ni tampoc a les llistes de lectura de les escoles. El passat recent és ple d'episodis que no ens farien mentiders, ni exagerats, però que fan meditar. Enguany, no fa gaire, s'han demostrat els exemples d'aquesta mania, la cultura catalana que has de fer necròfila. Necròfila. certament, també és propi del món clàssic, però amb aquest, diguem-ne, punt d'exageració de veure-ho tot amb una lupa, tothom era molt gran. Joan Estelrich era un líder i un diletant. No era un home d'ordre ni un sac de virtuts, un sant o geni indubtable al Panteó. O intentar. Ell era un illenc que mirava enfora, amarat de cultura clàssica, políglota, expansiu exagerat, carregat de contradiccions, que manejava els efectes i els adjectius amb passió i èpica. Era un tipus del litoral, de Menorca, de Felanit, de Porto Colom, avesat a les grans clarors i als temporals de vent i ones d'òpera. Som més, doncs, els embats emocionals de les pujades i baixades del seu sentiment. Jo crec que era hipomaníac, o maníaco-depressiu, o ciclotímic, o bipolar, diríem avui en dia, segons sabeu, en la seva escriptura de dietari. Era un home d'ones. Diuen que el Mediterrani, toqués pel vent, no diré res de la tramuntana, toqués per la clarorada, les grans tempestes, la llumenària sobre la mà, tenen aquesta passió, diguem-ne, desbordada i de ballades d'altabaixos. Com a escriptor, com a intel·lectual, va estar mig segle condemnat al carreró dels innombrables. A la llista dels esclossos per enemic. Era, és, el territori franc com un no ningú, perdut, una fantasma a l'abast dels que gosen fer tribunal d'honor sumaríssims i dictar epitafis o fer incineracions. O alçar monuments. Potser sense mesurar fredament les coses pel seu pes, els llibres i els dies en el seu context local, general i global, així la mirada sobre ell ha estat molt de cops esbiaixada. No avui és el cas. Aquí. No és cert que tot el que feu sigui negre o ofensiu o qüestionable o magre o fluix, ni tampoc grandiós. Els seus contemporanis, que ja no en queda quasi ningú, vull fer un puntí a part i dir que en aquesta sala hi ha una persona que és descendent directe d'en Joan Estelrich, la seva filla Maria Elena Feliu, novel·lista aquí present. El meu homenatge i testimoni, perquè ara, vull dir, contemporani, vos està. I per molt d'anys, eh? És a dir, i els que jo vaig conèixer el tenien mínimament situat i el solien esmentar entre la recança de l'amic absent que no quallà, o que no acabava com ells es pensaven, o que no va estar en el bàndol que tocava. Estelrich, d'ençà de la seva mort als 58, ell tenia 62 anys, tem per mi que no era el lloc sinó la memòria dels seus pocs parents i dels que el mentaven per coixir-lo, de passada o qualsevol referència sobre temes nacionals, culturals, editorials o del passat polític. La gent en parlava, escrivia d'oïda. Els seus llibres eren objectes volanders, just al mercadet de vell. Les seves obres ambicioses quedaren per fer. I també són els papers de l'habitàcola, els dietaris i quadents. De principi ja volia ser culte, brandar, reflexiu, després feu testes de missió o pur combat polític. Més tard era a la trinxera, amb la ploma i la tinta, i al final, a la postguerra mundial, el mirar de lluny i sigilós, una mirada llarga internacional, internacionalista, paneuropea, d'una certa justificació i de desencís. Ell dedicava els exemplars dels llibres quasi com una ofrena. En homenatge, escrivia, als seus amics i col·legues o als que li compraven un llibre o una editorial. Molts dels hereus d'aquests llibres dedicats varen vendre-los a preu de paper. Ho sé perquè em vaig trobar els que tenc prou a Barcelona moltes vegades i tots duen aquesta signatura amb lletra pulcra i rúbrica idèntiques, ondulada i devolada, en homenatge. Els fets escrits literaris polítics d'Estelrich no eren en lloc a l'abast des del 58. Fins al 1987, tres dècades sòlida dol, quan es publicà el llibre Joan Estelrich, Obres Essencials, que és una mitjana i una espipallada de totes les seves obres, també amb un retrat que li va fer en Joan Pons i Marquès quan el van fer fill de Felanitx, fill il·lustre Felanitx, i un retrat parcial també de tret del homenot de Josep Pla sobre Joan Estelrich. Hi ha un perfil maldestre fet meu i una biografia periodística que aleshores varen poder confegir. Una dècada més tard, el 1996, en El País i El Quadern li dedicaren planes en localitzar per part meva les seves memòries servades a Mallorca, una part final segons els fets coneguts més endavant. Sovint, sempre, Josep Massoter Montaner feia radiografies distant telegràfiques sobre el paper d'Estelrich a la guerra. No quedava bé. Després, el Consell de Mallorca, el festejar els 50 anys de la mort, i també a la universitat, s'ha fet un acte d'homenatge en els 100 anys del naixement i en els 50 anys de la mort. S'organitzaren dos cicles de conferències, una vegada amb en Jordi Bujol, que va fer una conferència però no la va dur escrita ni se va gravar, on va recordar que ell el va visitar de jovenet en el seu despatx perquè era paneuropeista, això m'ho va contar el Pujol un parell de cops, i un net d'en Cambó, en Francesc, que va explicar la correspondència entre Cambó i Estelrich, bàsicament en el, des de l'Argentina al temps de la postguerra. Això està publicat a la Mitjana de Mallorca. Se van fer dues compilacions d'aquests estudis i actes de ponència se van reeditar entre la vida i els llibres i Fèlix i l'esperit de la Renaixença. Ara no fa massa mos arribar a la redescoberta des del continent l'edició d'uns dietaris fragmentats que l'han exhibit tal qual era i es veia el llibre de Quadern Crema i el llibre no l'ha fet millor, l'ha donat a conèixer i l'ha fet més gran i més, també més polèmic, un objecte de debat. L'ha desvelat al públic i retornat a l'escrutini de la polèmica i dels analistes en aquest autorretrat permanent i una projecció de futur i diagnosi política que són els seus apunts. Un material d'informació i substància, un dels únics dietaris a l'abast tan francs i globals, pot ser en aquests entorns cultural tan cofós i tan absents d'escriure sincera privada. Estelrich és redescobert, és vera, que a mitjans dels 70 l'editorial catalana d'Opesa de Barcelona, que ja no existeix, lligada a l'exrevista El Mundo de Sebastià Nauger, li dedicà una referència fixa al donar el seu nom a un premi literari anual de biografies i memòries, que se deia Premi Joan Estelrich, que per cert guanyaren Teresa Pàmies i Terence Simoix, entre d'altres. Dic i deia Joan Estelrich tamateix que no és per indolència, ni és un malgrat tu ni a contrapel. El nostre monot no l'han inhumat i sobreviu estones a la glòria i el carnatge pel malmenar-lo i per fer tremorar els seus ossos esposat, traient-li la pols, posant-lo en el seu nivell, en la seva mesura, diguem-ne, de personatge que crec que té una volada més enllà de la frontera i de la frontera de la mà. Suar el 2009, varen tenir la idea de treure-lo del mapa dels carrers de Palma. Allà, a la seva terra, a la biblioteca pública, on hi ha milers de volums seus, venuts per la família aleshores, els grans exemplars de col·leccions aladines i clàssiques són a Madrid, ja els he vist, a la Biblioteca Nacional, l'altra part de la biblioteca personal és a Palma, la Biblioteca Pública. I bé, la sala durant anys va estar anomenada a nom d'un altre Estelrich, a nom de Juan Luis Estelrich, que és un escriptor anterior a ell, en part contemporani, un escriptor menor, que també té com ell un carrer a Palma, en qui sovint, per aquesta evidència es mesclen i confonen. I també de haver confús de vegades la recerca del Google amb el Premi d'Opesa, que surt tot d'un Joan Estelrich Premi Literari, amb el no parell lletreferit, perquè té referències de traduccions italianes, i sobretot per raons de deixalles periodístiques contemporanes, surt confús amb el seu fill cineasta, ja mort, i el net cineasta que és viu, tots dos amb el nom Joan Estelrich. El primer i vell Joan Estelrich Marc, ja mort, la llegenda de Bohemi, que deixà una bona pel·lícula, Anacoreta, amb el Fernando Gómez, i per haver fet feina amb Orson Welles, Luis Buñuel i Rafael Azcona com a productor. El jove Joan Estelrich, diguem-ne tercer, el fill del Joan Estelrich cineasta, va fer un filmet amb Mickey Rooney, que ara s'ha mort, que això m'ho feia de vell, de nin, a una pel·lícula menor que es deia La Via Láctea. Aquesta branca a la cultura i a la disbauxa dels Estelrich no està estroncada, perquè el Renet, fill de l'actriu Emma Suárez i Joan Estelrich III, també nom Joan. És a dir, que ja hi ha quatre Joan Estelrich per confondre-se en algú. Jo crec que li hagués agradat tot això. A l'època contemporània, vull dir actual, i sobretot fora de la cultura catalana, quan parlava de Joan Estelrich el confonien amb el seu fill. Ho sé per experiència pròpia a nivell directe, excepte aquells que per edat coneixíem l'existència del pare. Bordeu, que fa poc el volgueren sotmetre a una condemna tardana, a depurar-lo amb despulla. Treure-li l'honor públic que té a Palma, el nom del carrer. Tenia un col·legi, tenia el seu nom a Felaní, però jo no existeix perquè el col·legi va desaparèixer. Poc personatge dit del segle XX, per mi, en aquest temps democràtic, han estat passats pel torn i pel sedàs com a intent d'un abuig i d'esquerni, és a dir, està en permanent judici crític personal. Els activistes de la memòria de Mallorca en feren causa i campanya pública contra ell. I fou objectiu d'aquesta justa dèria memorialística i dignificadora de les víctimes que fan els de la memòria històrica. Però em van fer objecte de la lluita contra el símbol de la dictadura. Simplificaren que ell era un espia i un propagandista franquista, lloc comú. Fent una mena d'expedient de depuració amb fotos de Hitler, me l'enviaren a mi interpel·lant-me, justificant que li havien d'aplicar la llei de la memòria històrica perquè va ser valedor intel·lectual i col·laborador de la dictadura i els seus crims i de la repressió. Van fer el darull, van ofendre els seus parells llunyans, ningú va dir res i la cosa va quedar morta, però existeix. Altra gent, algun expert a butxinar, en recercar, en fer dossiers i llistes de dolents, feren bona una idea dominant que va fer feina i va ser agent d'espionatge. És la mateixa història del Pla. En un bloc, Balutxo, el seu poble Felanitx, i a tota la xarxa, va deixar dit Estelric era membre actiu de la SNIFE, posa entre parèntesis servei d'intel·ligència franquista. En l'ordre del Bertrari Mussito crec que s'ha dit que té una altra descripció que és del nord-est. I continua Balutxo. Va ser confident de la Gestapo, de la tanta informació dels refugiats republicans. Antoni Maria Esbert, que era un republicà mallorquí que va ser conseller de la Generalitat, va poder fugir a Mèxic. Però Lluís Companys, la bèstia negra de Cambó, va ser detingut, extradit i afusellat. Franco recompensà Estelric i el va fer delegat a Espanya de la UNESCO fins a la mort. Balutxo el situa en convivència activa amb el feixisme i la repressió, en els honors davant dels horrors de la víctima. Això està dit i està penjat. A Mallorca el cor que es viu, el servei del feixisme i agent d'Alemanya el situa López Crespí, traïdor de la seva llengua i a la terra, el crucificà sovint Llorenç Capellà, amb cites de Massot i Montaner. Xavier Montanyà escrivia una columna Joan Estelric i els feixistes catalans i el resumí un feixista recalcitrant i de la llar franquista. Recordar la presència d'un congrés a Itàlia de 1932 de moviments nacionalistes autoritaris, especialment feixistes, que havia sortit citat a un article de Borja de Riquer. Montanyà fa parlar el seu avi mort, que entrà de traductor a la UNESCO amb un contracte d'esclau fet per Estelric, personatge més cursi que el grec, esperpèntic i flotuent. Franquista voluntari el descriu Xavier Febrers, qui adverteix que la llum que donen els seus dietaris, és un article recent, no hauria de lluernar i desembocar en una santificació. Febrers passa de cop a l'apologia i el veu el nostre Esteban Zay. El meu heroi, el motà, Xavier Pericay, corrector del dietaris. Ignasi Aragay parla d'un porcel abans de porcel. Abans, Josep Melià, estelriquista i pujolista, recordà que Josep Benet creia que l'havien de desqualificar per l'eternitat per pecat capital de traïdoria. Melià admirava i envejava Estelric. Pot ser com Josep Pla, també. Pot ser pel fulgurant recorregut a la vora del poder, dels viatges, el bon menjar, tanta força i capacitat intel·lectual i no recotar-se, tantes dones, també, i moltes escritures. El Josep Melià el vaig conèixer bastant i crec que interpreto el seu sentit sense trair-lo. Tenia apuntat que l'Agustí, que el vaig dir i ell, a més de la cita que havia fet avui de matí el Valentí Puig dient que era corrupte, hem hagut de dir, demanava què se n'ha fet de l'Estelric separatista. Home, hi ha una cita que ja vaig recordar, però no fa molt que de donar-li als catalans el que vulgui, donar-li la llibertat, sinó demanar la independència, crec que és una cita de l'Estelric. Baldat pels embats, desencisat, el darrer any es confessava Estelric que el vici que més detesto és l'enveja contra virtut de grecs i hispànics. N'he sofert tan sovint i tant les fiblades contra meu? I fer una pregunta retòrica en un altre moment. M'importa gaire la consideració dels altres? Ben mirat, no m'importa gens. El joc i l'argument de la guerra preventiva d'Estelric és ideològic, en part, legítim. Ningú ha d'estar blindat i absent a la mirada crítica i la imprecació de l'altra gent i del bombardeig sistemàtic. Déu me'n guarda que jo sigui aquí un demanador que se li dona impunitat a l'Estatut. No. Fa mig segle, llarg mig segle que és mort i que el diguin el que trobin. Però que diguin, que el llegeixin també, no? Jo crec que hi ha una prevenció de principis, de pell i de bons i dolents. Ell queda situat, estigmatitzat, perquè va escollir. M'evito les cites de la falsa paz i les profecies perquè el professor Amat ho ha fet molt bé i també la interpretació prèvia que ha fet el nostre company valencià, el senyor Martí. Deia Estelric, l'escriptor lliure desapareix i compareix el propagandista en la guerra. No? Quina misèria quan se'ns acusa, quina pietat quan se'ns víctima. També advertia, són poquíssims els que hauran gosat a denunciar la guerra civil espanyola denunciant-ne tots els horrors. Deu dies abans de la mort retorna a l'autojustícia del passat i del present. No he renegat, no he apostasiat. Tot el que he dit, tot el que he fet, era la meva veritat en cada moment. No he renegat de res, no he apostasiat de res, no he volgut esborrar ni sols rectificar a posteriori cap acte ni paraula de la meva vida política. I ara, aquí, me menjaré quatre folis. I acabaré amb la darrera cita. Rellegint els escrits de l'Estelric, vaig trobar una cosa. Diu, cal caminar, tamateix, recomençar cada dia, amb la queda en els peus i el desencís a l'ànima. Tamateix. No la coneixia, la cita, quan vaig posar el títol. Gràcies.